aquí hi arriba Vic 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 Vic
Codi marró, repeteixo, codi marró. El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure la tortura.
El búnquer.
Oakham, Anglaterra.
On som, Peyu?
És el meu ambient.
No hi ha ni música.
No.
Bueno, per tu això és música.
Això és música. Som en un corral d'animals propietat del duc de Buckingham.
Carai.
Al costat també hi tenim els estables amb els cavalls. La família Hudson són els responsables de cuidar totes aquestes bèsties. Els Hudson tenen 4 fills. Un d'ells serà el protagonista del capítol d'avui. Es diu Jeffrey i és, amb diferència, el més petit de tots els seus germans.
Ah.
En Jeffrey és, amb diferència, el més poqueta cosa de tots els germans. Sí. És molt menut, potser massa.
Aviam, dona'ns dades, a veure si n'hi ha per tant, que ets una mica exagerat.
Tu, anem a la dada. En Jeffrey fa 45 centímetres d'alçada. És una mica més de 2 pams.
Sí, ja, però edat. Volem saber l'edat.
6.
6 mesos, 45 centímetres, és perfectament normal aquesta mida, perquè jo he mirat el...
No.
Què?
6 mesos no, 6 anys.
Home, espera, para.
2 pams, 6 anys.
Té 6 anys i fa com la teva motxilla, eh?
Sí. Si li poses rodes, no passa res.
No, el del nano?
No, la motxilla,
la motxilla. Ostres, potser sí que ens hem de començar a preocupar.
Aviam, ja us ho hem dit, que el petit Jeffrey és molt menut, sembla un clauer. El més curiós de tot és que, a diferència d'altres personatges menuts que han passat per aquest programa, el nostre amic no mostra trets característics del nanisme. Té les mans, els peus i el cap perfectament proporcionats amb la resta del cos. No té cap mena de malformació. En Jeffrey sembla una persona del tot normal, però en format petit.
Com en la peli Cariño encogido a los niños.
Exacte.
Que eren ben... Boníssima
pel·lícula. Sort en tenim que en Jeffrey és un nen rialler. El seu humor i el seu peculiar aspecte físic el fan molt popular entre els veïns. A vegades en Jeffrey acompanya els seus pares a la feina. Com que ell és tan petit, sempre neteja els racons de les quadres, allà on no pot arribar ningú.
Clar, com la merda que s'acumula darrere el radiador.
Ui, allà no t'hi passa el braç, eh?
Ui.
No passaria res per ficar el radiador una mica més separat de la paret, tampoc.
No passaria res.
No?
Passaria, perquè no hi has de ficar res sobre el
perquè
radiador.
Perquè venen una mena d'utensilis, com una eina d'escureixemaneies, que ho pots passar per allà darrere.
Sí, que és de coloraines.
Allò és, bueno, el primer dia.
Sí, perquè, noi...
Quan en Jeffrey està treballant amb els seus pares, el mateix duc de Buckingham, el propietari de les quadres, s'interessa per ell. El troba molt adorable. Fins i tot convida altres nobles per passar una bona estona i riure amb en Jeffrey.
Riure amb en Jeffrey o riure's d'en Jeffrey?
Bueno.
Aquí hi ha un canvi de proposició, tocar de tot en l'aire, eh?
Són detalls tontos. Ah. El que sigui. Els hi fa molta gràcia aquell noi diminut. Els ducs de Buckingham n'estan molt d'ell. Un dia demanen als pares si en Jeffrey es pot quedar amb ells per convertir-lo en l'estrella de les seves festes.
Ai, ai, les festes de rics!
Cuidado!
I els nans. Acabarà estampat amb un traje de velcro a una diana gegant.
Home, no.
Això ja ho he vist jo.
Estem al 1630, no hi havia velcro.
És veritat.
1630.
És veritat. Doncs és igual, li lligaran una safata de cocaïna al cap.
No, no. El 1630 tot era més refinat, Jair. Són festes on la gent de la noblesa passa una bona estona mentre els bufons i els malabaristes els entretenen.
Val.
Una altra història.
D'acord. Trobo una falta de respecte igual, però bueno.
Sí. En Jeffrey ja li agrada fer una mica el boig i com que els seus pares necessiten els diners, doncs acaben acceptant. Això passa quan en Jeffrey té 7 anys. Al principi, les seves aparicions se centren només a mostrar el seu cos diminut, però a mesura que agafa experiència, s'anima a fer una mica de show. En Jeffrey comença a explicar acudits, a fer balls, a disfressar-se i a utilitzar màscares. Som al 1626 i la reina consort d'Anglaterra, Escòcia i Irlanda, l'Enriqueta Maria...
Enriqueta Maria, és de reina?
Enriqueta Maria, imagina't com es diu la fornera. En Jeffrey apareix al final del dinar. Quan el servei entra al pastís i el deixa davant la reina... De dins del pastís apareix el nostre amic. El pastís explota i en Jeffrey surt de dins fent un ball.
Oh! Oh! T'agrada la xocolata? Doncs té!
Que maco.
T'agrada la xocolata i el tio va en pilotes, eh?
Sí, sí. La reina ha quedat embadalida amb la mirada pura i brillant d'en Jeffrey. Li encanten els bufons. Li agrada tant que demana als ducs si se'l pot quedar.
Que no és un gosset.
Per favor, senyora.
Me'l puc quedar, que té pares, eh?
Exacte. A partir d'aquell moment, el nostre amic marxa a viure amb ella al Palau Reial de Londres. S'ha convertit en un dels bufons de la reina. En Jeffrey és el cinquè membre del particular circ dels horrors de la reina.
Per favor.
No, és que és veritat, Jair. Sí? En Jeffrey comparteix escenari amb uns bessons nans mig deformats, amb un mico i amb un gegant que supera els 2 metres.
Bona col·lecció, no et fa falta Netflix, eh?
No. Què posem avui, carinyo?
No.
Porta el gegant un rato.
I els deformats.
Amb el pas del temps, en Jeffrey es converteix en el preferit de la reina. Ella i totes les persones que el veuen actuar queden meravellades per la seva gràcia.
Però què el fa tan especial? Perquè recordo que en Tribolet es fotia pets i era molt salat. L'Arxibald Armstrong cantava. Però què fa en Jeffrey?
Bueno, el més curiós és que en Jeffrey sembla un nen completament normal, però en versió mini. Això fa molta gràcia. És com un nen, però petitó. No sé. Per cert, ell i l'Archibald Armstrong són coetanis, eh? Compartiran palau. El que passa és que en Jeffrey és el bufó de la reina i l'Archibald era el bufó del rei.
O sigui, te'ls podies trobar els dos fumant un piti al claustre.
Sí. Hòstia, quina mandra, ara em toca anar a sortir del pastís.
Amb un ducado, que calla la puta boca.
Oga, m'ha parlat aquest nen.
A més d'acudits, en Jeffrey també fa números conjunts amb els seus companys. Amb el Mico té un espectacle de ball molt divertit.
Què?
Amb el gegant fa un número on en Jeffrey surt de la seva butxaca.
Això és fresc.
Jo, de veritat.
Què tinc aquí la butxaca? Un nen!
Jo, si el guionista fos viu, l'agafo, eh? De veritat. El gegant l'agafa com si fos una poma i fa veure que se'l menja.
Hòstia, nata. Al tanto, eh?
Bravo.
Que bueno.
A mesura que passen els anys, hi ha dues coses que queden ben clares. La primera és que en Jeffrey es quedarà petit. I l'altra és que és un noi molt intel·ligent. Ara que té 16 anys, s'ha convertit en un dels amics de la reina. Xerren sense parar i passegen junts durant hores. Per potenciar les facultats intel·lectuals d'en Jeffrey, la reina li posa els millors tutors, un ensenyament que normalment està reservat als nobles. En Jeffrey aprèn a llegir, a escriure i a disparar armes de foc.
Com que armes de foc? Ostres! A llegir, escriure, disparar armes de foc. Però sí. Si la pistola és més grossa que ell.
Bueno, però aprèn a disparar i ho fa força bé. I a més de tot això, en Jeffrey també aprèn a muntar cavall per poder acompanyar la reina allà on vagi. La reina li regala un poni ben elegant i un vestit de muntar que fa conjunt amb el seu. És que és molt maca l'escena, eh?
L'escena és... Espero que el poni sigui de colors.
Sí. En els següents anys, el nostre protagonista es fa un fart de viatjar al costat de la reina. Ella li diu Lord Minimus. Fins i tot quan la reina queda embarassada, en Jeffrey l'acompanya per França per buscar la millor llevadora d'Europa. El viatge més destacable que fan junts arriba l'any 1642. Aquell any Anglaterra queda partida en 2 bàndols per culpa d'una guerra civil. Els ciutadans partidaris de la monarquia i els ciutadans partidaris del poder parlamentari. Bueno, lo de sempre.
Sí.
És la guerra que l'Oliver Cromwell, el personatge que van fer fa unes quantes setmanes, va liderar contra el rei.
El tio que va prohibir les cançons de Nadal.
Ah, exacte.
Ojo, aquest.
Sí, senyor. La reina i el nostre petit amic viatgen fins als Països Baixos per buscar suport al rei. Tornen amb un bon grapat de soldats disposats a lluitar en favor de la reialesa. I compte perquè en Jeffrey demana permís a la reina per combatre.
No! Jeffrey, què dius?
En Jeffrey, el nostre, petit.
El petit, eh?
El petit. Vol fer la guerra. La reina accepta.
No!
I el nomena capità de cavalleria.
Que va amb poni! Que va amb un poni de colors!
No? Li passaran les fletxes per dalt? No passa res?
Has d'apuntar molt avall per matar un tio així. A més, qui vol matar aquest nen?
Ah,
has de ser molt dolent, eh?
És un avantatge poder anar dret per la trinxera.
Clar, si passa per sota les cames dels soldats.
Sí. En Pony només hi va quan surt a passejar amb la reina. En Jeffrey també sap muntar a cavall. Només necessita que algú l'ajudi a pujar i llestos.
Doncs que no caigui o quedarà desnucat com els gossets aquests que moren, que cauen del sofà i queden morts.
Ah, sí que és
morts?
Veritat. Cuidado.
No pugeu els gossets del sofà.
Si són molt
petits,
ja sé
que us agrada molt. Oh, la foto. La foto,
no.
Com caigui, es trenca el clatell.
És que hi ha gos molt petit, que per ell un sofà és com un gratacels.
Clar.
És com si caus tu de l'Empire State. Potser no tant, eh? Ara hauria de fer el càlcul a escala, però...
Però és igual, és igual. És com igual. Enfilar uns, els teus fills al capó d'un cotxe
no.
i que caiguin rodolant per allà i s'estampin a terra. Oi que no voldríeu?
No, no, doncs, i menys amb el cotxe engegat. No, no.
No. La cadireta del nen sobre el capó, això ho hem fet tots, eh?
Ah, sí? No, jo no ho he fet.
Sí, mentre...
no, no, no.
Sí,
no, sí. Em sembla que no, eh?
Un moment, treu-la,
deixa... Deu ser algú de l'Empordà,
mentre
això.
Mentre treus una altra cosa...
No, jo no ho he fet,
amb el cotxe
això.
Sense moment, estar engegat.
El gent del públic ho heu fet, això, amb els vostres... Aquí se'n diu, sí, se'n diu que no, eh, Jair?
Sí, el que passa que has d'anar al tanto després recordar-te que el tens a dalt i tornar-lo a ficar a dintre. Sí, ja està.
Bueno, estàvem amb en Jeffrey.
Bueno,
que l'han fet capità de cavalleria.
Que vagi al tanto no caigui del cavall.
Cuidado, en Jeffrey, que ara es fa dir capità Jeffrey Hudson.
Coi, si es diu així.
Clar. Comanda part de les tropes de cavalleria reialista.
Home, ostres, bona, bona, bona batalla, no?
Sí, la guerra s'acaba i és amb derrota monàrquica.
Com pot haver fallat l'estratègia de portar un nan a comandar l'exèrcit?
Mira... Com sabeu, després de la derrota passen el rei Carles I per la pedra i s'estableix una mancomunitat presidida per l'Oliver Cromwell.
Si al final s'aprèn història amb
aquest
programa.
I tant que se n'aprèn.
S'encarden de nosaltres, però...
Aquí s'aprèn més que segons quin puesto. La reina queda vídua, de manera que perd els seus honors i ha de marxar a l'exili per salvar el coll. Per sort, el nostre amic li fa costat.
Es casa amb ella.
S'instal·len a França.
Bueno, és un principi.
És un principi. En Jeffrey continua sent petit d'estatura, però té la mentalitat d'un adult i decideix que ja n'hi ha prou. No tolerarà bromes de ningú. Ja no és cap bufó de la cort, ara és el capità Jeffrey Hudson. Exigeix respecte. Per desgràcia, els francesos continuen enrient-se d'ell.
És que els francesos no tenen respecte per res que no sigui seu, eh?
No, 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 no.
Són insuportables.
Són idiotes. Perdoneu si ens escolta algun francès, no es pot, no es pot generalitzar, hi ha gent de tot, però ja de vas a França i intentes dir alguna cosa, i ho proves amb una mica de francès.
Doncs para bé l'orella.
Exacte.
Nano,
escolta una mica.
Estàs a coll lliure, que és català.
Per favor. Fins a París haurien d'entendre el català.
Exacte. Exacte. Hòstia, és molt amunt, eh?
Sí, una mica. El nostre amic està fart d'aguantar bromes. Ens situem a l'octubre de 1644. Un dia, un noble francès es topa amb en Jeffrey i es passa unes quantes hores fent-li bromes de mal gust. Hi ha gent també... Si la primera no te la riu, no pots estar hores fent bromes.
No, hi ha aquella gent pesada que ho intenta.
Sí.
Aviam si per desgast acabarà rient. Doncs no,
per desgast et quedarà una hòstia. En Jeffrey se li ha acabat la paciència. Li diu que si li torna a fer una sola broma sobre la seva estatura, se'n penedirà.
I què faràs, enano? Pinipong!
En Jeffrey s'emprenya i desafia l'home a batre's en un duel a mort.
Oh, collons, ostres, mal caràcter com en Jeffrey, eh? De cop i volta.
Què n'era el pinipong?
Què n'era? Hòstia, supermal parlat en Jeffrey, nano.
El bromista, sense parar de riure, accepta el duel. El dia pactat, en Jeffrey es presenta al duel amb una pistola. El seu adversari es presenta amb una pistola d'aigua. És que hi ha gent que no pot parar a fer bromes, eh?
No pot parar! No pot parar, no entès res, aquest tio. Hòstia, s'ho pren a cachondeo tot, aquest tio. El francès, aquest. És un bromista.
És un bromista.
Jeffrey, deixa-la estar, que no està bé.
No. Els duelistes es col·loquen en posició.
Acabant en sèrio la
cosa. Sí. Fan les tres passes de rigor. Hi ha un tio que va amb una pistola d'aigua, recordeu,
Un francès, eh?
El francès es gira i comença a mullar en Jeffrey amb la pistola d'aigua.
Quina manca de respecte.
Fins ara fa riure.
A mi em fa riure. Aviam, si tu veus des de fora, jo riuria. Sí. Sap greu per en Jeffrey, però a mi em faria gràcia l'estampa.
Aquí és quan et descollones de veritat, perquè en Jeffrey es gira i li carda un tret al mig del cap. Aquesta és la part que em fa més gràcia a mi. L'ha matat. Está loco el enano, l'ha matat.
Está loco.
Ve, José.
Mira qué ha pasado.
Iba el hijo puta ese con la pistola.
No me va, loco.
Hòstia, i l'altre, hòstia, quina manera de... I entra al bar tot xop, amb la pistola.
Paga'm un whisky, gilipolles!
Després del duel, en Jeffrey cau en desgràcia. A França els duels són il·legals i només la intervenció de l'exreina evita que el condemnin a mort. El que no pot evitar és que l'expulsin de França i el desterrin a Anglaterra. Per un bromista, eh? Per culpa d'un bromista.
Sí, un francès.
Durant el viatge de França a Anglaterra, encara que és ben curt i fàcil, l'embarcació és atacada per una banda de pirates musulmans.
Ei, prou, que és molt petit aquest nano perquè li passin tantes desgràcies.
Hi ha de tot, aquesta història hi ha de tot, eh?
Però això no t'ho agafa en James Cameron?
Home,
i queda un peliculó,
s'ha de fer la pel·li d'aquest nano.
S'ha de trobar el nano petit que ho faci.
Ja està, ja trobarem.
Carlos Cuevas és massa gran per fer-ho de petit, que és colat, eh?
Sí. I espereu-vos al gir final, ja veureu. Els pirates assalten la nau i s'aporten en Jeffrey com a trofeu.
No, home, no!
Se l'emporten al nord d'Àfrica a fer treballs forçats. En Jeffrey passa els següents 25 anys de la seva vida fent d'esclau.
Oi, però si no pot ni trencar la pedra. Però que va amb un martellet de Playmobil. Pobret. Pica més fort.
No puc, no puc.
Déu-n'hi-do, eh? Ostres, tu. No se sap res més d'ell fins a principis de 1660, quan una incursió anglesa aconsegueix recuperar un centenar d'esclaus. D'entre tots els que rescaten, n'hi ha un que s'assembla molt al nostre amic.
Home, ha de ser fàcil de reconèixer, no? Enmig de jambos de metro 80.
Bueno, és que aquest és el dubte que tenen. S'assembla molt al nostre amic, però aquest home és més alt que ell.
Però si feia dos pams?
Finalment es demostra que és en Jeffrey. Resulta que a partir dels 30 anys ha fet una estirada ben considerable. Ara fa una mica més d'un metre i mig. Ha triplicat la seva alçada. Ojo, eh?
Un metre i mig. No, home, no pot ser, però aquest no és en Jeffrey, que era molt petitó.
Però té una explicació.
Aviam.
Es veu que les persones que, com ell, tenen afectades les glàndules de creixement, la pituitària...
Sí.
Fer esforços exagerats els pot despertar les glàndules i provocar-los una estirada. Com que en Jeffrey ha sigut un esclau i ha fet molts esforços físics, les glàndules s'han activat.
O sigui que si els nans fan exercici físic es curen...
Jo no he dit això exactament.
Crec que has dit exactament això. Jo he sentit dir que si esclavitzes els nans...
No. Això no s'ha dit en aquest programa. No. S'ha dit que si algú té una afectació a la pituitària, no està més a apuntar-se al gimnàs. Això sí. Provar-ho. Per provar.
Quiero operar para ver...
Primer prova.
Ah, remant una galera, home.
A més, no sempre es compleix, que és el cas concret d'en Jeffrey, res més. El pobre les ha passat tan magres durant la seva captivitat que se li han revolucionat totes les hormones, fins i tot les que no li funcionaven.
Que fort, eh?
Un cop rescatat, el nostre amic passa els últims anys a Anglaterra, sense pena ni glòria. Ara ja no és bufó reial, ni tampoc és un home tan diminut com per fer gràcia. Simplement és un senyor baixet, de 1,50 m. S'acaba morint l'any 1682... amb 63 anys d'edat i 158 centímetres d'alçada. Jeffrey Hudson, el voleu veure?
Home, i tant.
Jeffrey?
I tant, espero que sigui amb el poni.
Guaita'l, en Jeffrey.
Ei! Hosti, s'assembla un amic meu, petit.
És una mica pèl roig, una mica ros, no?
Sí, amb les xolles aquestes de fill de pares neorurals.
Una mica, una mica, sí. Sí que és veritat.
Sí.
Talleu-los-hi els cabells a la cara.
Talleu-los-hi els cabells bé. Talleu-los-hi bé. En fi, anem a veure què passa. Jeffrey Hudson, Lord Minimus, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Ha agradat fortíssim, menys una persona clarament que odia els nans. Odia la diferència.
La veritat, eh?
Per favor, respecte. Per sort, per la resta de
bunkerins que han votat que sí, com no podria ser d'altra manera, Jeffrey Hudson entra al búnker!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Ocell, tu
que estàs acostumada a tractar amb nens petits. Què t'ha semblat, en Jeffrey?
Molt, m'ha encantat aquest senyor. Per què li has dit que no, tu? Per què has dit que no?
Ah, pel serrell. Pel serrell,
ja només pel serrell.
Ostres, sí que estem estrictes, no?
Sí, tu.
Ostres, tu.
Que sí.
Adolf Hitler entra o no? Bueno, pels cabells, sí. Va, sí. Va, que entri, va.
Sí,
el pentinat m'agrada.
El pentinat està bé, en fi.
Va, parlo més d'en Jeffrey.
Sí, si us plau.
A veure, en Jeffrey no només va sortir de dins del pastís fent un ball, sinó que anava vestit, saps què ha dit? Sí, xocolata va despullat.
No. Sí, no anava despullat.
Anava vestit amb una armadura miniatura.
Oh!
De dins del pastís i...
Sí, com amb un vestit. Això encara va fer més gràcia a la reina, que, com sabeu, doncs va voler quedar-se.
Clar, que te'l vols quedar,
home, clar. Més brilla, vull dir que clar. Dit això, sabem que en Jeffrey patia una deficiència de l'hormona del creixement, però hi havia una altra teoria que es rumorejava pel poble.
Ai,
de per què era tan petit. Sí.
Ah.
Mira, aquesta pregunta anirà per la gent de Selva del Camp,
veure,
aquí davant.
Aviam, els de Selva del Camp.
A veure. Quina era la teoria que es rumorejava entre els veïns? Opció A, que la mare s'havia ennuegat amb un cogombre.
I per això va sortir petit?
Això és el que diuen.
Podria ser.
O B, que la mare havia estat ballant massa.
Vaja.
Ostres, això
tot és ciència fins ara, eh?
Sí. I opció C, que la mare s'havia ajupit massa sovint. Ah, és que si t'ajups tens menys.
La culpa és de la mare. La culpa és de la mare.
Sempre. Home, és ella la que el porta a dins. I si s'ha dedicat a collir patates tota la vida, el nen queda petit.
Tens poc lloc.
Ah. La cogombra.
Es va ajupir i per això el va aixafar tipus...
No sé. Jo cogombra.
És el que diu la gent del poble.
L'Ester, que és pagesa, tira pel cogombra.
Jo també.
Les dues són pageses i crec que hi ha...
La. Anem a veure si és la. Vinga.
Serà que no.
Serà que no, però...
Correcte! Bé! Què passa? Que hi ha algun refrany de pagès que diu que si t'ennuegues amb un cogombra
ets
un
fill
petit? Sí?
Ara no ho sabem, però sí.
A veure, jo no us puc donar més informació. No us puc donar més informació perquè em sembla que ni ells ho sabien.
No ho sap ningú, això.
La gent del poble anava creient doncs, que era aquesta l'opció per explicar l'alçada del nano.
Que diu que la Paquita es va ennuegar amb un cogombra.
I avui ara li ha sortit ben petit.
El nano petit.
Vinga, seguim amb les teories. He comentat que la raó per la qual el nostre amic va créixer fins a arribar al metre i mig va ser pels esforços exagerats que patia fent d'esclau.
Sí, és que no és fàcil ser esclau.
No,
amb els esforços físics les glàndules es van activar. Molt bé. Però atenció, perquè la raó que dona la Wikipedia és una altra.
Aviam.
Ah, sí?
I això està escrit a la Wikipedia.
A la Wikipedia, que per tant és una cosa contrastada, perquè allà no hi pot escriure qualsevol.
Sí, m'agradaria que me la diguéssiu vosaltres, a veure què creieu. A veure, gent de Vilafranca del Penedès. A veure, vaig per la pregunta. Segons la Wikipedia, quina és la raó per la qual el nostre amic va créixer més d'un metre mentre estava treballant d'esclau?
Val, aviam.
Opció A. Degut a pujar a les palmeres per agafar cocos. Recordeu que era a l'Àfrica.
Això. El pobret.
Opció B, degut a la sodomia que experimentava.
Sodomia?
Ai, per favor.
I opció C, degut al canvi de temperatura.
Sodomia.
Espera, que vagin pensant, però el canvi de temperatura, o sigui, es va dilatar, eh?
Sí.
Com a Torre Eiffel. La Torre Eiffel.
Diuen que balla 5 centímetres o
així. Sí, però ell, sí.
Quan dilata.
A l'estiu.
És curiosa la unanimitat de la fila del búnquer.
Per la sodomia,
eh? Tots s'hi han tirat de cap.
Sí.
Ens agrada.
Sí,
ens
agrada.
Perfecte.
Ens agrada la sodomia? Perfecte.
Va,
no hi ha cap mal.
Aviam.
Correcte! Bueno, a veure, Neus, a veure.
No, a veure,
endavant, no ens deixis així.
Us llegeixo el que diu la Wikipedia.
Wikipedia.
Ja, però és que saps què passa?
Sí.
Que és en castellà la que vaig veure jo.
Ah.
I, no, és que vaig estar pensant si havia de dir Wikipedia o no havia de dir...
Tu digues Wikipedia sempre que ja està.
D'acord.
Sí,
encara
sí.
Que sigui la...
És igual.
És que en català no ho deia.
És igual.
Perquè els wikipedistes
són molt primirats.
Sí, però per això mateix no vull posar paraules que no, però... dels catalans que no l'han dit, pobrets.
El que ens puguem apoderar nosaltres, quedem-nos nosaltres. De tota la gent que tenim avui al búnquer, l'han encertat la primera i segona fila,
sí.
Per tant, són ells els que podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer.
On anda que no!
El pack per fer una bona calçotada, salsa de calçots, allioli, mongetes del ganxet, que seran...
Per qui encerti la cançó de la Neus.
Què? Ei, Pol, hòstia, ei, molt. Pol Petit.
Pol Petit? Oh, molt bé, molt bé, molt bé.
Ei, heu vist, eh, el lligam?
Sabries, sabries dir-nos no sé si el grup de música, te'n recordes, Esther?
Ni idea, ni
no?
idea.
No, ni idea, no, ni idea, no. Com
eren, eren molt bons.
Eren sí molt bons, sí.
Com es deien, Neus?
En Gai, en Gai.
En Gai, en Gai, Pol Petit, això ho ha endevinat de l'Esther, la pagesa que no
que
volia deixar
no?
entrar el nostre amic.
L'Esther, la pagesa,
que
no, no volia, que pel serrell, pel serrell.
Doncs ella s'endú el premi, és que la vida,
la vida, la, és, així, la vida, la vida és, així. És així. Fort aplaudiment per l'Esther i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1743, Baudry, Confederació Suïssa, actual Suïssa.
Què?
Què?
No, res, bé.
Ah. Que no ho, he, no ho he dit bé, Baudry.
Jo hauria dit Baudry.
Baudry.
Però Baudry. Si tu, si tu vols dir Baudry, David, David Baudry.
Quants suïssos ens escolten?
Mira, eh? Pocs.
Saps qui ens escolta, com ho va dir l'altre dia?
Qui?
El Ramon Pellicer, tu. Oh! Què? Oh,
Ramon Pellicer! Ramon Pellicer! Ramon Pellicer!
A dalt de la cadira!
Pobre home, no? Ara, ara està passejant el gos per allà a casa seva, escoltant aquesta bestiesa.
I el gos s'està tornant boig, el perquè gos... diuen el nom del seu amo.
Clar,
i
ara... clar, clar, que... envia'ns una nota d'àudio, Ramon, un dia. I
home, que llava guarra.
Ostres. Bé, anem a Baudry, has dit? Baudry?
Sí, sí,
a Baudry.
Sí, bueno, és que he sentit que ho deia la Neus.
Vale,
jo,
vale.
Que, jo que he de saber de com parlen a Suïssa.
A Baudry és on hem de trobar-hi en Jean Marat i la Louise Cabriol, un matrimoni de protestants francesos.
Cabriol?
Cabriol.
Cabriol. Ah, Cabriol.
No, Cabriol no, eh? Cabriol.
Val.
És un matrimoni de protestants francesos que també tenen orígens italians i arrels espanyoles.
És el millor de cada casa?
Sí, noi.
Francesos amb orígens italians i arrels espanyoles.
Sí, 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 una mica de tot, eh? La parella que sigui protestant ha forçat la seva fugida de França.
Sí.
Les autoritats franceses estan perseguint els protestants arreu del país. Si els enxampaven, el millor que podia passar era que els enviessin a galeres. És una França massa autoritària, que no respecta les diferències religioses ni ideològiques.
Doncs què toca avui? Algú de la Revolució Francesa?
Doncs...
perquè per l'època que estem...
tot sembla indicar-ho. El protagonista d'aquesta història és el fill del matrimoni. Es diu Jean-Paul. Jean-Paul.
Endavant amb en Jean-Paul.
En Jean-Paul...
Jean-Paul.
Creix des de la visió de l'Església protestant. Odia que els catòlics siguin amants... amants...
què? No. Ui, quina...
perdó.
Quin esglai.
Sí, perquè si aquí posàvem amants ara...
teníem un problema, no?
Sí, perquè a continuació de la frase ens, hagués, ens haguéssim enganxat els dits, eh? Manats per un papa, era la frase. Odia que els catòlics siguin manats per un papa.
Va.
Res a veure en que siguin amants
d'un papa.
D'un papa. Bé, ja de pas, també odia el despotisme dels reis francesos. Massa poder concentrat en un sol home.
Clar.
En Jean-Paul creixerà tots aquells anys a l'exili, mentre els seus pares li expliquen que a França hi ha el millor vi i els millors paisatges. El 1759, quan en Jean-Paul té només 16 anys, la seva mare mor sobtadament. Després de passar uns mesos de dol, el nostre amic fa les maletes, deixa enrere les terres suïsses i emprèn un nou camí cap a Bordeus. I per fi pot veure aquella terra tan anhelada, França.
Ja, tampoc n'hi haurà per tant.
Ah, tampoc és tan maco, eh,
no,
França?
No, França tampoc, no.
No.
Bueno.
Bueno.
A veure, té llocs i llocs.
Hi ha puestos que sí, hi ha puestos que sí. Allà inicia els seus estudis de medicina. En Jean-Paul s'esforça a convertir-se en un metge prestigiós, però entre classe i classe també té temps per llegir escrits sobre filosofia, història i economia. I també es posa al dia dels nous corrents humanistes que volten pel país.
Filosofia, economia, història, corrents humanistes, ja es veu que vol fer
moltes
massa
coses.
És que no acabarem bé.
Sí, tu.
Què vols fer tant?
Massa. Per aquí van els trets. En Jean-Paul Marat fa de tot, menys centrar-se en els estudis. Estan dispersos... ai, estic fi avui, eh? Està tan dispers
sí.
que no aconsegueix acabar-los.
ja passa.
De tota manera, això no impedeix que el nano pugui exercir de metge sempre que li vingui de gust.
A veure, perdona.
Què passa?
Què vols dir? Quan li vingui? A mi també em ve de gust ser metge, de tant en tant.
I no ho fas, de tant en tant?
No ho faig.
En Jean-Paul pensa que per fer segons quin diagnòstic tampoc cal estudiar tots aquells anys de medicina. Quan els seus companys metges s'adonen que en Jean-Paul està exercint sense haver acabat la carrera, se li tanquen totes les portes. A França, la mateixa terra d'on els pares van fugir, ara es menyspreen les aptituds del fill. Resignat, en Jean-Paul no tindrà més remei que fer les maletes i buscar-se la vida en una altra banda. Pròxima parada, Anglaterra.
A Anglaterra són molt més laxes en aquest sentit.
Sí. Som a Londres, a la Londres de 1765. En Jean-Paul sembla que ha trobat el seu lloc. Aquest ambient sí que li agrada. Amb l'ambient de Londres ara diu que vol ser escriptor i assagista.
Carai! Res, no vol fotre aquest tio. Ja se li veu, molta ximpleria.
Menys treballar.
Ara vull ser escriptor, ara vull ser dramaturg.
Ara, escolta, si
no volia ser metge.
El 1774 publica un assaig titulat Les cadenes de l'esclavitud.
Carai.
En el seu text critica la corrupció i el despotisme de la societat anglesa. A Anglaterra s'ha iniciat la revolució industrial, una nova era plena d'oportunitats, però també de desigualtat.
Home, i tant.
En Jean-Paul comprova de primera mà les condicions infrahumanes en què viuen els obrers de la ciutat. Continua sent com l'antic règim, però amb màquines i fàbriques pel mig. Ell sap com pateix la classe treballadora.
Però què collons has de saber, tu? Si no has treballat mai.
Què dius, Jair? En Jean-Paul no para de treballar.
Ah, sí?
S'ha vist valent i ara escriu un altre assaig. Que no tingui la carrera de medicina no és cap impediment perquè escrigui un assaig mèdic.
Ah?
Concretament, escriu un assaig sobre la gonorrea.
Cuidado.
Ah, sí?
Sí,
basat en les seves experiències.
Possiblement.
Els bordells de França.
Possiblement. Però compte, que aquest assaig fa que la comunitat científica el reconegui com un autèntic doctor.
O sigui...
Molt bé! No!
No aplaudiu, perquè... O sigui, el tio, sense... No t'estudis, eh?
No, cap, ni un.
Arriba i fa... Vale.
He escrit això.
Com és la gonorrea?
I la gent ho aplaudeix.
Te has leído
l'último de Jean-Paul Marat? Lo de la gonorrea?
Aquesta frase la pots sentir qualsevol bar a Barcelona.
Sí. És la Universitat de Sant Andrews que li atorga tal reconeixement. Amb aquest mèrit sota el braç, en Jean-Paul fa les maletes i marxa cap a França tan de pressa com pot. Ara que té el títol, vol refregar-lo a la cara dels seus antics companys.
Oh, quin tio més rancuniós!
Ara què, ara?
Ara què? Ara que eres el doctor?
Després de vacilar els seus companys, la consulta d'en Jean-Paul Marat es fa famosa. Té clients molt selectes, algun d'ells són nobles de la cort. Fins i tot gent de la família reial francesa.
Home, que aquests segur que tenen gonorrea tots.
Sí. Posar una consulta privada ha sigut una gran idea i en Jean-Paul s'està fent ric. Ara que la seva situació és favorable, dedica el seu temps lliure a escriure sobre una cosa que l'apassiona. L'electricitat mèdica.
Bueno, què?
Què?
Un altre com aquell que fotia un endoll al cul als morts, eh?
Més o menys.
Giovanni.
En aquesta època, en Jean-Paul es torna una mica boig. S'obsessiona amb l'electricitat aplicada a la medicina i també escriu textos que critiquen el científic Isaac Newton.
Hosti, no ens hi posem per poc, eh?
No, no.
Aviam qui hi ha parat avui. Newton.
Primer ha criticat tots els anglesos,
tots.
Només arribar. Anglaterra. Després l'Isaac Newton. La prestigiosa Acadèmia Francesa de les Ciències denega la sol·licitud d'admissió que en Jean-Paul havia presentat perquè el veuen massa caòtic. En Jean-Paul creu que hi ha una conspiració en contra d'ell. Un cop més, França sembla fer-li el buit. És que, com es diu, ningú és profeta a la seva terra.
Ningú.
Bé, aviat el país farà un canvi interessant.
Aviam.
El 14 de juliol de 1789... A París esclata la Revolució Francesa. Es respiren aires liberals, aires de progrés i canvi. El nostre amic està entusiasmat amb aquest gir. Per en Jean-Paul, aquesta revolució és una qüestió personal. Les persones que fins ara han governat són els que s'han burlat d'ell i no l'han deixat entrar a l'Acadèmia de les Ciències.
Ho té clavat ben endins, això.
Home, però no oblidem que els nobles poderosos també són els que el van fer ric durant l'època que va tenir la consulta privada. Sembla que hagi oblidat molt de pressa qui va enriquir-lo. Però en Jean-Paul Marat opina que el passat, passat. Ara és hora de mirar el futur.
Molt bé.
En aquest punt de la història penja la bata blanca i funda un diari. L'amic del poble. Ara vol ser periodista.
Carai, tu. O sigui, la qüestió...
És que no cal estudiar res, només qüestió de voluntat,
no,
eh?
No.
Vostè què vol ser, periodista?
Sí, endavant, home, endavant.
Cada dia es lleva i encapçala la redacció del seu diari per poder explicar l'última hora de la revolució. És una redacció on, de moment, ell és l'únic redactor.
A veure...
Això també...
Espera't.
Le traigo un café, senyor. A quién?
A quién? Si és usted, soy yo. Usted soy yo.
Usted soy yo. Això sí, després de cada publicació se sumen nous afiliats. Les opinions exaltades a favor de la llibertat criden l'atenció dels lectors.
Ah.
En Jean-Paul va tan fort que el seu diari comença a ser conegut com la ira del poble. Així és com l'anomenen els sectors més moderats. Els seus articles són tan radicals que l'any 1789 el foten a la presó. Això provoca un augment de la seva popularitat. Un cop surt de la garjola, es veu obligat a refugiar-se a Londres perquè sap que hi ha molta gent que el vol veure mort.
És un no parar d'anar a Londres,
sí,
eh?
Sí, tu. De França a Londres, de Londres a França. Un cop a Londres veu que l'acció li queda massa lluny. Les informacions dels seus corresponsals li arriben tard i malament.
Però quins corresponsals, desgraciat, si ets tu mateix?
En Jean-Paul creu que val més arriscar-se i tornar al peu del canó. Noi, no està ben lloc, tampoc. Al cap d'uns mesos se'n torna cap a França.
Hòstia, nano, el del lloguer del pis de Londres deu anar loco, eh? No, aquest mes no me'l cobris, que no vindré.
Noi, París és una olla a pressió. En Jean-Paul ho veu tan fotut que decideix amagar-se al clavegueram de la capital francesa. De Londres a les clavegueres de París, eh?
Però què, en què s'està convertint aquesta història? Què és això, les tortugues ninja?
És el mestre Estellicó.
Sí.
Com ja us podeu imaginar, les condicions allà baix són molt poc higièniques.
Les clavegueres de París del 1700. Ha de ser maco de
home,
veure, eh?
Home,
ostres, no, home, no hi haurà tovalloletes.
No.
No es farà el tap aquell.
Aquell tap però no es fa, però...
Es farà d'una altra cosa.
Alguna rata morta la trobarem. Hi ha tanta brutícia que en Jean-Paul acaba enganxant una bona merda. Dermatitis seborreica. No cal ser metge per saber que no és bo, això, eh? Una malaltia que li deixa la pell feta un cromo, amb uns grans i unes picors molt desagradables. No hi ha temps per mirar-se el tema de la pell. La situació del país és massa extraordinària. El 1791 es proclama la monarquia constitucional. Com que el poder del rei Lluís XVI queda molt tocat, el rei intenta fugir per buscar aliats. Durant la seva fugida, ell i la Maria Antònia són detinguts. En Jean-Paul surt de les clavegueres.
Ah? Què passa?
Què ha passat? Com està tot? Literalment surt de les clavegueres i publica un text on diu que l'intent de fugida dels reis mereix un càstig exemplar. Ell reclama la pena de mort. Els més revolucionaris decideixen actuar. Entren a les presons de París i executen sense judici tot aquell que pugui ser considerat contrarrevolucionari. Al voltant d'unes 1.400 persones són assassinades.
Oh, carai. És aquí, gent. Aquí veus que l'has liat, eh?
Sí.
Hòstia, poder aquell post que he fet...
Cuidado.
Se m'ha anat de les mans.
Esborra el tuit de Jean-Paul.
Esborra i demana perdó.
En Jean-Paul, com una rateta, quan ha vist que ja no hi havia perill, ha sortit del seu amagatall. El 1792 es constitueix la Convenció Nacional de França, el nou Parlament. El país passa a ser una república i en Jean-Paul deixa de ser periodista per ser...
Ai!
Diputat. Ara sí!
Ara sí, el cercle està complet, ja està feta la metamorfosi del gandul. És el... Bueno, és el cicle. El cicle del gandul és aquest. Tocant-se els ous tota la vida, liant-la una mica...
Ja està.
I de cop i volta...
Diputat!
Com és que... Què és diputat, aquell?
Mira.
Aquell que anàvem nosaltres a classe.
Ha trobat l'única cosa que pots fer sense estudiar.
Sí. Sí.
És Des del seu seient, en Jean-Paul reclama la pena de mort pel rei Lluís XVI. Ara està més entusiasmat que mai amb el nou artefacte anomenat guillotina. En Marat és com un nen amb sabates noves. No pot dormir pensant que estrenarà el seu nou joguet sobre el coll del rei. Després que el rei, la reina i la majoria de nobles han mort, França es polaritza. El sector més moderat, els girondins, consideren que s'ha de frenar aquesta esclatada de violència. Els més radicals, els jacobeus, pensen que aquest és el camí per purgar França. No cal especificar en quin bàndol es troba en Jean-Paul. Les seves intervencions des del Parlament fan que els girondins el portin a judici, però el Tribunal Revolucionari l'absol i el manté amb la condició de diputat.
Molt bé.
Els jacobeus tenen el control de la cambra i el poble del seu costat. Després d'aquest intent per fotre-la a la presó, els més moderats també han d'anar en compte si no volen passar per la guillotina. Abans, però, en Jean-Paul ha de portar a terme la seva venjança personal. Us en recordeu de l'Acadèmia de les Ciències?
Sí.
Aquells que no el van deixar entrar mai?
Sí, sí, sí.
Després del magnífic escrit sobre la gonorrea.
És que...
Doncs en Jean-Paul, Marat, decideix eliminar-la. Suprimeix l'Acadèmia de les Ciències.
Home.
Ara què?
Home, això és anant molt a fons.
És gros, és gros. En Marat s'ha fet un personatge tan famós que rep cartes d'admiradors constantment. Ell sap que algunes d'aquestes cartes són escrites per espies, per traïdors. Val més anar en compte. Un dia,
sí,
rep una carta d'una mossa que diu que té informació privilegiada sobre on s'amaguen uns girondins traïdors.
És la carta aquella de la Charlotte Corday.
Ah, exacte.
Jo no me n'oblido d'aquestes coses.
Ell decideix estripar-la i no fer-ne cas. Ara ens situem a la vigília de l'aniversari de la presa de la Bastilla. Els ciutadans de París estan preparant la celebració. En Jean-Paul observa els moviments de gent des de casa seva, concretament des de la finestra del seu bany. La malaltia de la pell que va enganxar les clavegueres el fa anar de bòlit. L'únic que serveix són uns banys que fa durant llargues hores.
Tu el que vols és estar allà a l'aigua, tocant-te la cuca, nano.
Ara.
No, és que per una malaltia he d'estar en un spa dues hores cada dia, nano.
I aquesta ampolla de xampany,
sí, què? No, és? Va bé per la pell, m'han dit que va molt bé.
De cop, sent un rebombori al replà de l'escala. Una noia sembla cridar el seu nom des del passadís.
Marat!
Marat!
Ja s'hi criden pel cognom malament, eh?
Ell ordena que la deixin passar. La nostra coneguda, la Charlotte, entra al lavabo on s'està banyant en Jean-Paul. Ella li explica que té informació privilegiada sobre uns presumptes girondins fugits de la justícia. Des de la banyera li demana els noms per publicar-los. D'aquí menys de 8 dies aniran a la guillotina. Deixa anar en Jean-Paul. Llavors la Charlotte es fica la mà dins del vestit.
Ep, què passa aquí?
I treu un enorme ganivet i li clava el pit nu d'en Jean-Paul.
Quina angúnia, eh? Perquè a més hi ha l'aigua calenta allà.
Ai. La sang comença a brollar i l'aigua de la banyera queda tenyida d'un vermell intens. En Jean-Paul, Marat, és mort. Tot seguit, la criada entra a la cambra. Com sabeu, la Charlotte és detinguda allà mateix. L'amic del poble mor un 13 de juliol de 1793, un dia abans que es complissin 4 anys de la presa de la Bastilla. Amb el seu assassinat, la figura de Jean-Paul guanya encara més popularitat i el poble el tracta de màrtir. Rep un funeral multitudinari i s'aixequen estàtues i monuments en el seu honor per tot França. Com vam explicar el seu dia, la mort de Marat dona pas a un dels períodes més negres i tristos de la història de la Revolució Francesa, el període conegut com el terror.
Oh, tristos. Ben emocionant, allò, eh?
Sí.
Vist en perspectiva, sí, i des de Catalunya.
Ah, sí.
Sí.
En fi, Jean-Paul Marat,
aviam,
el voleu veure?
Què tens de foto?
Tinc la foto... Bueno, és un retrato.
Sí.
D'una... Bueno, del moment de la banyera.
El moment de la banyera. Bon quadro.
Sí, passa que... Bueno, s'estava banyant com tapat amb llençols. És estranya l'escena. Mira'l.
Aviam.
És en Marat.
Preciós aquest quadro de David. Sí, té com... Home, perquè té la tauleta davant, sí, perquè s'ha muntat
una fusteta sobre la banyera. Jo ho vaig fer un dia, això, amb
aquella,
el portàtil.
Aquella cosa del portàtil?
Sí.
Que té com una mica de coixinet,
sí,
eh? Els Reis em van portar un, molt
per
maco.
Per ficar-t'ho a la falda
i no se't cremin els testicles si et poses només el
portàtil.
Que és el que passa, sí. I en Marat s'ho va muntar aquí.
Està molt bé.
Bona punyalada, eh?
Sí.
Punyalada trapera.
Sí.
Bueno, en fi, Jean-Paul Marat, què us sembla, públic? És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
No!
El búnquer.
Bona nit, búnquaires. Desitjo que estigueu bé i feliç any nou. Mireu, ara estava escoltant algú de la Generalitat que parlava d'enterrar definitivament als Jocs Olímpics d'hivern. Per tant, tinc dues preguntes. Una és saber quina opinió teníeu dels Jocs Olímpics d'hivern i què en pensàveu, si era factible o no factible fer-los aquí al Pirineu o era una autèntica animalada. I segona, vosaltres que no sou de Barcelona, què us ve al cap quan la gent parla del territori i de consultar el territori? Vosaltres què opineu? Jo personalment trobo que és una expressió bastant poc afortunada. Però bé, què opineu vosaltres? Si sentiu exclosos, apa, endavant al programa i felicitats. Adéu, adéu.
Els Jocs d'hivern, home.
És que aviam. Segon acudit, això, sí. Dels Jocs d'hivern.
És que els Jocs d'hivern, clar, quan es discutia encara no estàvem tan immersos en però, aquesta sequera.
Però igualment, es veia ja.
Ja es veia.
La gent crema a la muntanya, ho veiem, no hi ha neu, no hi ha res. Què vols cardar-hi
bueno,
allà dalt?
Mira, gent jugant escacs a l'hivern.
Oh, doncs això no molt bé, endavant, però és que la veritat és que, bueno, em sembla...
Els Jocs d'hivern em semblava una idiotesa, més o menys com la de l'estiu, però no ho sé, els Jocs Olímpics...
Que
en
no
general,
eh?
O sigui, sí,
gent que corre,
però tota
gent
la parafernàlia que hi ha al voltant de tot el que ha de construir un país per poder acollir els Jocs Olímpics, tot això és un negoci
o els pots muntar amb el que tens o no els
facis. Exacte.
I el mateix amb el Mundial de Futbol.
I també seria maco, també és maco adaptar-te a cada zona una mica.
Clar que sí.
Tu quan jugaves a futbol a regional, diguéssim, ja sabies que hi havia un que tenia un camp que era una merda.
Sí.
I anaves allà i dius, bueno, era la seva arma.
Ja està, allà em trencaré les cames i sobre després mustiaran els avis del poble.
Exacte, doncs mira, els Jocs Olímpics aquest any es fan a Sant Feliu Sasserra. Què teniu? Mira, haureu de córrer per aquí.
Sí,
noi.
Ja està.
És el
que hi ha. I si vol anar a Pirineu a fer coses, sí, clar, sí, doncs, que pasturin les plantes.
El salt d'alçada, un parell de bales de palla.
Salteu.
Ja està. Jocs d'hivern, aviam, anem a veure si es pot fer. Escolta, primer, escolta, aviam què ha de dir en Kilian Jornet.
Clar.
I va sortir en Kilian Jornet i va dir, no se pot.
Doncs ja està.
Ja està.
Doncs ja està.
Ja està.
Què t'ha de dir qualsevol tio del govern?
No. Ningú sap pas res, no sap pas.
No,
ja està.
Jo tinc una casa a la Cerdanya i em penso que es pot fer. Vostè el que ha de fer és callar la puta boca.
Exacte. El que hauria de sortir un dia a la llum és els cèntims que es van gastar a fer informes amb empreses estudiant si es podia o no es podia fer.
De veritat, això d'estudiar. Per què estudien?
Ui, la gent
estudia. Ells toquen la sorra i diuen no se pot.
La gent estudia.
Sí, què?
I el de territori, jo ja ho he dit diverses vegades. Això és un invent de no sé qui perquè no es digui Catalunya. Aquest país ja té un nom, que és Catalunya, i no es diu territori. Llavors, aneu a comprar productes locals de Catalunya.
Ja està. I si no, canviem el nom del país i
exacte,
que sigui territori.
Territori, benvinguts a territori.
Ja està.
Territori triomfant.
Visca territori!
Visca!
Lliure! No, lliure no cal, ja ho serà.
No, ja està.
El Búnquer és el programa amb més làtigo fuet de Catalunya Ràdio. Amb en Peyu, la Neus Rossell i en Jair Domínguez, que se'n mereix dos.
Bona nit, bunkerins. Estava pensant ara que si quan tots anàvem amb el Windows 95 i com a molt el 98, el món semblava que s'havia d'acabar amb l'efecte 2000. Ara que estem tots hiperdigitalitzats i amb Android i iPhones i tauletes i teles intel·ligents i neveres amb internet i tot això... Sí. I ChatGPTs
sí.
I... Bueno,
sí, ja ho mateix, ja ho mateix.
Quin serà el nou efecte que farà que es destrueixi el món?
Jo crec que és l'accés de fotos. Ja no se guarden tantes fotos.
Oh.
Perquè tu mires el mòbil de la gent i va amb 1.800 fotos. I haurà un dia que la gent dirà ai, no m'hi cap, i ho començaran a penjar un servidor i un dia un tio farà acceptar.
Clar. Acceptar.
I acceptar.
I aquest tio destruirà el planeta.
I explotarà tot.
Mira, ara vaig a mirar quantes fotos tens.
Quantes fotos tens al mòbil? Ja veuràs, una bestiesa. Una barbaritat.
Recents, 7.284.
Oh!
Recents, eh? Imagina de les antigues.
Clar.
Recents, mira, jo...
Ostres,
ara mateix, fotos...
I l'última que tinc és una foto de la Neus vestida de manaia.
Sí. Jo...
Anava amb roba sota, que ningú es pensi que les
estigui. Sí, les de que no porta roba sota són...
3.800 em porto jo. 3.845 en tinc aquí.
Ostres.
7.000.
Jo en dec tenir unes 200 perquè encara vaig amb el Twitter que surt l'ocellet.
Perfecte.
Perquè no tinc espai de res.
I en Cut quantes en té?
El nostre realitzador, quantes n'hi ha al mòbil, Cut? 10.800 ell solet.
I amb si netegem, eh?
Exacte. I tots són fotos d'altra gent.
Mira, me les foto pel cul.
Déu-n'hi-do, eh?
I tot això està en un servidor que el tenen allà en un descampat a Vilanova de l'Aguda.
Això petarà.
Que està, és, escalfa, o sigui, va traient fum.
Sí, això, fatal, fatal.
Que algú va dir que si netegéssim el correu spam dels nostres ordinadors, sí, automàticament la temperatura del planeta baixaria.
Què dius ara?
Sí, feu-ho, això.
Ja ho he fet. Jo ara, el gener, aquestes vacances de Nadal, sí, sí, passades, em vaig entretenir a anar donant-me de baixa d'aquestes merdes de mails que arriben de propaganda.
Unsubscribe, yes.
I llavors vaig anar buscant correus electrònics antics del 2011 que vaig pensar, vols dir que els necessitaré?
No, hi ha gent que guarda
doncs
tot, no guardeu res. No.
I vaig fer puesto, vaig fer puesto. A veure, espera, que en Toni té una pregunta.
Vinga, Toni, bueno, jo us veig bé del tema de glàndula pituitària, sí, que vau comentar l'últim programa, sí, però si voleu fer esforç i això ja sabeu que podeu venir, esteu convidats sempre que vulgueu
a
remar. Però jo tenia una pregunta, aviam, una mica, i a veure, un consell per part vostra. Quan aneu caminant i us trobeu aquella gent també embestida que al costat té allò de la Bíblia i abraça a Dios i tot això,
sí,
o gent que ve amb carpetes i us volen explicar alguna cosa,
sí,
quina és la vostra tècnica per evitar-los, o us pareu allà a escoltar la xapa?
T'explicarem com és la nostra tècnica, com quan la gent fa preguntes.
Mira,
és aquesta!
Feu veure que us sona alguna cosa quan no us interessi. Ai, em truquen. Ai, mira, ens arriba una notícia d'última hora. Ens acaba d'arribar una notícia que diu que l'empresa catalana Grífols ha anunciat que l'any que ve traslladarà la seva seu a Madrid.
Home!
Grífols explica que les pressions rebudes en els últims anys posen en perill la sostenibilitat de l'empresa i des del Consell d'Administració asseguren que abandonar els lligams amb el catalanisme farà que la situació s'estabilitzi. Cal recordar que des de principis de 2024 s'han acumulat desenes d'informacions acusatòries contra l'empresa. Malgrat que totes han demostrat ser falses, han afectat igualment la cotització borsària de la companyia, fet que l'ha portat a la fallida tècnica en la que es troba actualment. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau.